Aquest any l'escala no tindrà Via Crucis. La Junta de l'Associació del Rosetó ha decidit suspendre el Via Crucis vivent de 2026. Les baixes d'última hora i el poc marge de temps pels assajos han obligat a cancel·lar l'edició d'enguany. L'organització... Les 5 notícies. L'escala veu en la futura casa de colònies una oportunitat per una nova tipologia de negoci i la creació de llocs de treball. L'equip de govern afegeix que el fet que es trobi enmig d'una zona residencial no ha de generar inconvenients amb una bona planificació. Gent de l'escala no veu amb bons ulls el projecte Camí de Mar perquè desconfia de possibles interessos econòmics dels promotors. Des del grup municipal també consideren que facilitar l'accessibilitat dels camins de ronda pot derivar en un increment d'usuaris que no només massifiquin la costa, sinó que també la degradin. Finalitzant els treballs de reparació de part de la passera de fusta que comunica la plaça Neàpolis i la platja del Moll Grec, paral·lela al passeig d'Empúries. En total, l'Ajuntament ha invertit uns 60.000 euros en la renovació i millora d'aquest passatge. Les plataformes Stop Macro, Parc Eòlic Marí i el Fòrum L'Escala Empúries organitzen la projecció del documental Vides Irrenovables al CER. El film exposa com una solució ambiental s'acaba transformant en un greu problema per la biodiversitat i el territori. En esports, continuen actives les sessions de Rema contra el càncer, una activitat terapèutica que fomenta el contacte amb la natura, la creació de vincles entre els participants que pateixen la malaltia i alhora ajuda a reduir l'estrès. La fan possible el Club Nàutic, l'Àrea Bàsica de Salut i la Fundació La Caixa. I el temps, petits canvis avui, amb més núvols des d'aquesta tarda i cap a la nit breu, entrada de tramuntaneta. Demà, panorama més variable tot el dia. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 11 de març. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, arrenquem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on descobrirem uns nous més gegants del nostre mar Mediterrani. Aquest cop ens submergirem a sota l'aigua. Després viatjarem fins a l'Orient Mitjà per saber la repercussió que tindrà en el turisme de casa nostra tot aquest conflicte. I acabarem el programa d'avui parlant de més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Estarem aquí fins a les 7 de la tarda, fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Entrem segona hora i ho fem descobrint una nova figura festiva que té a veure amb el medi aquàtic. Hem conegut gegants, hem conegut bestiari de foc i avui coneixerem una bèstia d'aigua que és un peix d'aigua dolça, però tota l'aigua, sigui que de mar, de rius o de pantans, tota està lligada. La criatura que avui descobrim és l'opeix de Bellmunt, al Priorat. I per parlar amb una de les persones que el va fer, l'Albert Bartolomé, ja hi tenim a punt a l'Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, ja saps que en aquesta secció de Arran de Mar el que fem és conèixer gegants, conèixer peces de bestiari, figures de bestiari que tinguin a veure amb el mar, que siguin marineres. D'acord, sí, avui coneixerem un peix que no és ben bé de mar, però és un peix i, per tant, té cabuda aquí en el nostre programa. És el peix de Bellmunt i per això saludem a l'Albert, que és una de les persones doncs, que des de l'origen que va crear aquest peix de la colla dels joves de Bellmunt. Albert, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, doncs parlem d'aquest peix, del peix de Bellmunt. Explica'ns una mica com és aquesta figura.
Pues sí, aquesta figura és un peix, és un peix de riu, és un barb, i això ve de l'any 2005, que es va fer una reunió, un pla local de joventut, que es diu,
sí,
on tota la gent jove del poble van ficar en comú i va sortir la idea de recuperar una bèstia de bestiari i per poder fer sortides, etc.
Uh-huh.
I vam triar fer un peix, bàsicament, perquè l'escut del poble doncs, és un peix en una muntanya, i el fet de fer una bèstia, un animal, també venia una miqueta de... que volíem una miqueta recuperar una cosa que s'havia perdut al poble, que és que als anys 80, l'any 80, se van inaugurar uns animals també a Bellmunt, que es deien los animals de Bellmunt, que no eren ben bé ni gegants ni capgrossos, eren uns animals imaginaris, eren quatre bèsties que es deien... Bueno, tenien uns noms falsos originals, perquè representaven les lluites que hi havia en aquell moment en torn al medi ambient, en contra del nuclear, etc. I com que durant uns anys doncs, al poble hi va haver aquestes bèsties, aquests animals, que es van durar uns 5 o 6 anys, a mitjans dels 80 ja no van sortir més, doncs van voler recuperar la idea de fer doncs, això, un animal per poder també doncs, poder sortir a les festes majors i per poder anar pels pobles. I vam triar el peix, un peix de riu que medeix 3 metres 30 de llarg, pesa uns 37 quilos, més o menys, i és molt original, perquè ja et dic, és una peça doncs, que així doncs, n'hi ha poques, la veritat. Gegants, reis i això n'hi ha molts, però peixos, doncs pocs, i nosaltres doncs, en som un.
I tant, sí, sí, n'hem anat buscant, des d'aquest programa, hem anat buscant, doncs, això, peixos, animals que tinguin a veure amb el medi aquàtic, amb el mar, amb els rius, i bé, vam trobar una anguila mortrassa cap a la zona del Garraf, tenim també pendent poder fer la carpa juanita, bé, hi ha algun peix també, un peix de mar, també, doncs, una morena de Salou, hem pogut parlar, però sí que és veritat, doncs, que és això, és aquesta originalitat del fet de tenir, doncs, un peix, que a més, doncs, si els nostres oients ara en poden buscar alguna imatge, doncs veuran de què estem parlant. Ho deies, és molt original.
Sí, té una dificultat afegida, que és més que res el portador, a l'hora de poder veure a fora, no?
Sí.
Té dos punts de visió, una, diguéssim, seria a la panxa del peix, on veiem, doncs, a un metre davant dels peus, diguéssim, que va molt bé, de veritat, per si has de pujar els graons o algun pedrís, alguna cosa, doncs per poder, doncs, es va molt bé mirar per allí, i llavors tenim l'altra obertura, que és la boca del peix, però clar, la boca del peix ens cau a metre i mig, i del cap, i llavors, clar, la visió que tenim del davant és bastant reduïda, llavors... És l'única complicació que té, doncs, ja que no és que pesi molt, no és, diguéssim, la llargada i la visió, que a vegades, doncs, quan balles i gires, la veritat és que perdes el món de vista i no saps ben bé on estàs. Però...
Per això és important també la feina dels companys, no?, de la resta de portadors i membres de la colla que estan a fora, que et guiïn i que et centrin una mica,
Sí, a part, el ser tan llarg, també vulguis o no, quan anem pels carrers dels pobles... i són estrets i déu-n'hi-do, la veritat és que és divertit, sí.
I tant, és una bèstia que li poseu foc, Albert?
No, és una bèstia que, no, bueno, quan la vam quan la vam construir aquesta peça, com te deia abans, va sorgir de la idea del Pla Local de Joventut del 2005, que es va fer al poble, i allí doncs, bueno, ens vam reunir i van sortir moltes inquietuds, moltes coses que es podien fer, i una va ser aquesta. I allí va ser doncs, quan vam haver de ficar una miqueta doncs, a veure què és el que volíem fer i com ho volíem fer. I en aquell moment es va decidir que el peix doncs, tiraria aigua. No tiraria foc, sinó que tiraria aigua. I llavors vam idear un sistema i té dues sortides d'aigua per la boca i tirar aigua, sí.
Ves, sent un peix també és una mica més propi, no?, que tiri aigua que no pas foc.
Sí, tot i que el foc doncs també agrada molt, però bueno, sí, vam creure que era més original el tema de l'aigua, i més siguent un peix, i la veritat és que, bueno, fa molta festa i a la canalla els agrada, clar.
Ai tant, no, això és el que anava a dir, que sempre doncs una bèstia d'aquestes, un bestiari de foc, és molt vistós, evidentment és molt bonica, n'hi ha de precioses, com és també el cas d'aquest peix, però clar, quan les porten amb foc i enceses, no a tothom li agrada, el foc, i se n'aparta. En canvi, d'aquesta manera, doncs segur que és com molt més propera, la gent no li pot tenir por.
No, a part, aquesta bèstia, aquest animal, el sorgir, doncs, la idea aquí del jovent del poble, bé, bàsicament es tractava de que la van fer antros, vull dir, aquesta bèstia no és un encàrrec, no va ser una... allò, bé, doncs, que et facin això, i no. Vull dir, va ser tot un procés que va durar 2 anys, on el mestre Lluís Musté, que és de Valls, va ser l'encarregat d'ensenyar-nos pas a pas tot el procés de construcció del peix. I clar, aquest peix està fet doncs, com se feia antigament, i amb cartró pedra i amb els motllos de guix, i llavors vam fer amb cartró pedra, i llavors, clar, el tema del foc no era un animal que estigués preparat, no estava fet de fibra de vidre o de materials d'avui en dia que pesen menys, que són més... són ignífugs i això. Era un peix, bàsicament, que ja des del minut zero ja el vam idear doncs, per això, perquè pogués tirar aigua, no foc.
Perfecte, i em deies doncs això, quan anem per pobles, quan sortim per el vostre poble, evidentment ja us coneixeu, els carrers, evidentment, diu altres pobles els trobem, carrers que són una mica més estrets, per on us moveu, per on solem, podem veure aquest peix de Bellmunt?
Sí, el poble bàsicament aquest peix és propietat de l'Ajuntament, que és qui va fer l'encàrrec i qui va fer el gasto i el curs, i se n'encarrega de portar-lo l'Associació de Joves. L'Associació de Joves se va crear també el 95 i ja té 40 anys de trajectòria, i són una miqueta doncs, els encarregats de portar el peix. Bueno, on els hi surt i tenen ganes, doncs hi van. Però bueno, majoritàriament doncs, són pobles del voltant, del Priorat... també hem anat a Reus algunes vegades, també vam anar a Barcelona amb alguna trobada de bestiari, però no és un peix que surti molt, bàsicament surt al poble per la festa major, pel Dia dels Innocents, el 28 de desembre, i també el trobareu a l'estiu amb una festa molt xula que estan organitzant últimament, no sé, que es diu l'Emplomada, on conviden a altres bèsties i altres animals, i es fa doncs, una cercavila amb correbars, amb xaranga, i després a la nit s'acaba amb un sopar i un concert al poble.
Caram, molt bé, fantàstic.
Sí, són pocs, però la veritat és que ens ho sabem passar bé, sí.
Clar, perquè normalment parlem de municipis, això que tenen, a vegades doncs, tenen gegants mariners i que estan arran de mar, en aquest cas parlem d'un peix de riu i parlem de Bellmunt, parlem d'un poble del Priorat, un poble petitet, m'agradaria també que ens el presentessis una mica, ens ve de gust conèixer Bellmunt, situem-lo i com és el municipi.
Pues és un poble, actualment uns 300 escaig i pocs habitants, on té una història molt, molt llarga amb el tema de les mines. A Bellmunt hi va haver durant molts anys unes mines d'extracció de plom, on es treia la galena per fer el plom, i clar, això ha condicionat molt la forma de ser del poble, ja que és un poble que ha vingut molta gent de fora a viure-hi. Durant uns anys hi va haver moltíssima gent, hi havia molta feina, i això va fer que vingués molta gent de fora, i aquesta gent, doncs, molts han arrelat, està clar. Un cop van tancar les mines a l'any 70, doncs, bueno, s'ha anat despoblant, com la majoria dels pobles, però hi continuem anant-hi una base, una força gent, els caps de setmana, els estius, i hi ha força vida, intentem fer moltes coses, i les festes majors són a l'hivern, per Santa Llúcia i per els Innocents.
Conta.
Convidem a tothom a que vinguin, a que vinguin i a coneixin el poble. A les instal·lacions on hi havia les mines, actualment hi ha un museu de la ciència i la tècnica, que porten des del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica, més amb aquesta de Terrassa.
Sí?
És un museu industrial on s'explica doncs, tot el procés d'extracció del plom, com se feia i com se vivia al poble doncs, durant molts anys.
Perfecte. Em dius les dues festes majors a l'hivern, i bastant juntes, eh? Perquè Santa Llúcia i els Innocents no hi ha gaire diferència, un parell de setmanes.
No, i si tenim en compte que és un poble, durant molts anys que va ser un poble miner, el 4 de desembre Santa Bàrbara, la patrona també dels miners. Per tant, podríem dir que si algú vol vindre a Bellmunt i vol conèixer el poble amb festes, ha de vindre en desembre.
Sí.
Tapats sí. I cap a Bellmunt, perquè ja et dic, comença amb el 4 per Santa Bàrbara, que sempre es fa alguna coseta, tot i que ara les mines ja no ja estan tancades, se continua celebrant la festa tradicional dels miners, i la festa major, ja et dic, és el 13 de Santa Llúcia i el 28 Sants Innocents, pel mig, doncs, Nadal, també hi ha Cap d'Any, i vulguis o no, doncs és un mes que estem de festa, la veritat.
Sí, anava a dir, sort que us he trucat ara aquest mes de març, perquè si no, us truco al desembre i no us trobo.
La veritat és que sí, que el desembre costa. El desembre és un mes... Bueno, el que costa és el gener, anem a ser sincers.
Això és veritat. El gener però... es fa molt llarg, llavors.
El gener es fa costa amunt, la veritat, però el desembre la veritat és que ho celebrem, la veritat, i intentem passar-ho el millor possible.
I tant, sens dubte. Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona, per haver-nos presentat aquest peix, el peix de Bellmunt, del Priorat, haver conegut, doncs, d'on va sorgir la seva història, també... Doncs,
també recordar que el tema del peix, a part de l'escut, com ja he dit abans, que hi ha el peix, bàsicament és perquè a Bellmunt hi passa el riu. Bueno, en aquest cas són dos rius, el riu Montsant i el riu Siurana, que s'uneixen al nostre terme i desemboquen al riu Ebre. I per tant, doncs, sí, el peix simbolitza, diguéssim, aquest riu i una mica també la lluita que actualment es té perquè sobrevisqui el riu i perquè no l'espolin i que pugui continuar baixant aigua.
El riu és vida.
Ah, exacte.
I tant. Doncs aquest peix que això ens ho recorda, i que a veure ens fa pensar doncs, en aquesta història, en aquesta tradició, en aquesta vida al voltant del riu i en aquest aigua barreig, d'aquests dos rius que es conflueixen aquí en el terme de Bellmunt. Albert, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat el peix i el poble, també ens ha fet molta il·lusió avui poder parlar de Bellmunt i conèixer, i ja ho sabem, ens ho hem apuntat, que si volem anar-hi i trobar-lo allò amb efervescència, el desembre és quan ni cap.
Doncs sí, sereu benvinguts.
Moltíssimes gràcies, Albert, molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Continuem i ara viatgem. N'hem parlat ja en alguna ocasió. Fa poc més d'una setmana es tallava una guerra a l'Orient Mitjà que ja ha provocat centenars de morts, evacuacions massives i, com a efecte secundari, una paralització del tràfic aeri amb aquest indret, principalment fil conductor d'Europa amb Àsia, deixant turistes de la península a diferents punts del món amb moltes dificultats per tornar a casa. De les conseqüències de tot això, avui en volem parlar amb Juan Antonio Duro, professor de la Universitat Rovira i Virgili. Molt bona tarda.
Bona tarda.
En primer lloc, parlem de l'Orient Mitjà. Podem afirmar ja que tot aquest conflicte està tenint i tindrà encara més repercussions econòmiques aquí al nostre territori?
Sí. En el nostre territori i pràcticament arreu. No? Aquí hi havia bueno, en aquests moments hi ha com dos escenaris, un de que duri poc i un altre de que duri molt, i tenim veus per dos costats. Sembla en tot cas que durarà algun temps i evidentment doncs la duració és la que explicarà un impacte major o menor, no? Si hagués durat poc, uns dies, doncs després, diguem-ne, el món es podria haver, diguem-ne, recuperat i adaptar relativament ràpid. Per tant, en quant més duri, òbviament, els impactes seran més grans, i tot pinta que això a hores d'ara continua.
Això t'anava a preguntar. Semblava en un principi que havia de ser una cosa pim-pam, però tot indica ara mateix que s'allargarà en el temps, que en qüestió d'una setmana no ho tindrem arreglat, això.
Bueno, hi havia veus de tot, que hi havia veus que apuntaven cap a una duració de dies i veus que apuntaven a una duració de setmanes, fins i tot mesos. De fet, no em consta que Trump digués que duraria uns dies, ¿vale? Per tant, fins i tot en aquest sentit hi havia una previsió de durada més llarga. Sí, sí, és el que en aquests moments el que s'està una mica veient és que, bueno, aquesta duració es manté. Suposo que anirem setmana a setmana a veure com els aconteixements van evolucionant, però sí que a hores d'ara, doncs, una setmana després de que hagués esclatat la crisi, doncs la crisi continua i, per tant, òbviament, això farà que els impactes s'accelerin, no? Com estem veient, per exemple, amb els preus del petroli.
Aquí anava. La primera repercussió ha sigut aquests preus del petroli, i més tenint en compte que aquests països són proveïdors de petroli a altres països, a nosaltres un percentatge molt petit, però tot està fent que la demanda de petroli augmenti, per tant que el seu preu també augmenti considerablement.
Sí, aquí hi ha dos tipus d'afectacions. L'afectació directa en aquells que depenen del petroli que pugui venir d'aquesta zona, i impacte indirecte a partir dels preus en el mercat i que afecten a tothom. En els primers dies després d'esclatar la crisi, és a dir, principis de la setmana que ve, de la setmana passada, perdó, l'augment dels preus no va ser excessiu, va ser del 8, del 10%, arribant a doncs, $80 per barril, però en aquests moments, per exemple, doncs, ara veig que està doncs, per sobre de $100. No? Per tant, això vol dir que aquest descompte que els agents podien fer de que durés poc, doncs ja s'està relativitzant, i per tant estem entrant previsiblement en una nova onada d'impacte rellevant.
Perquè la gent ho entengui, l'augment del preu del petroli no és pel fet de que el nostre petroli provingui d'aquests països de l'Orient Mitjà, sinó pel fet de que hi ha encara més demanda.
Sí, 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 i que hem de pensar que els preus es configuren i es determinen no només per una demanda real, sinó per una demanda a futur o demanda de tipus especulatiu. Per tant, si els agents veuen, encara que no necessitin ara, que els preus seguiran creixent, doncs estan pactant els preus ja avui cara a futur. Però al pactar-los avui cara a futur, el que estan fent precisament és que l'augment d'avui sigui molt més gran del que seria, no? Per tant, òbviament, tot el mercat està reaccionant davant aquest context, i és un context de gran incertesa i de problemàtica de l'oferta, i per tant els preus que es determinen de manera global estan creixent.
Aquí també hem de parlar de gas, perquè aquests països també són importants per tot el tema del gas.
Sí, sí. De fet, el impacte en els preus s'ha notat en primer lloc en el gas natural, en efecte, no? I per tant, bueno, tots aquells països que depenen del gas natural per anar funcionant, per tant, i que diu els països, diu les empreses, doncs són les que es veuran més afectades, no? I per tant, de fet, a nivell general, totes aquelles empreses que una part important dels seus costos són costos energètics seran les que més es veuran afectades per aquesta crisi.
Això ens indica una nova pujada dels productes en general, perquè d'alguna manera tot el que estem parlant té conseqüències sobre la cadena de subministrament.
Sens dubte, si aquest increment de preus continua amb aquest escenari d'incertesa, de continuïtat en aquesta problemàtica que estem tenint, òbviament els preus s'assentaran, els agents prendran unes decisions connectades amb aquest augment de les preus, i per tant pujaran els preus no només de l'energia, sinó de gran part dels productes que depenen d'una manera o d'una altra de l'energia. Per tant, aquesta és una de les característiques que té l'energia, no? Que és com una mena d'input transversal que afecta pràcticament a totes les activitats, perquè, per exemple, et pot afectar de manera directa amb el preu d'electricitat, no? Que al final el paguem tots i el paguen totes les empreses. Per tant, aquest augment dels preus que ja supera els $100 i més d'una setmana després, doncs farà, òbviament, que hi hagi un augment generalitzat en els preus, que bueno, ara el Fons Monetari Internacional ha comentat que bueno, la inflació podia créixer a nivell global en promig 3 o 4 dècimes, doncs calculem. Aquesta pot ser la mitjana i serà més gran o més petita en funció de la teva dependència d'energia.
Ja no només l'energia, per tant, sinó també el transport. Serà més difícil transportar, o més car, per dir-ho d'alguna manera, transportar els productes, tenint en compte això, que el petroli està més car, etc.
Sí, sí, el primer canal directe és el que estem veient en les nostres benzineres. Eh? Les nostres benzineres pràcticament reaccionen dies després, una setmana després, de que els preus estiguin pujant en el mercat de commodity. No? Per tant, el primer lloc on el veurem és a l'hora de repostar, i a mig terme el veurem en tots els productes, pràcticament en tots els productes de l'economia, d'una manera o d'una altra. Sí, sí.
En aquest sentit, també parlem de turisme. Com afecta tot això al turisme?
Bueno, aquí hi ha dos tipus d'afectacions en funció de què és el que sigui més important en els propers mesos, no? Hi ha una afectació positiva, en el sentit de que aquesta situació d'inestabilitat en aquesta zona òbviament reduirà de manera significativa els fluxos turístics cap a l'Orient proper. I, per tant, aquests turistes o viatgers que no aniran a aquest lloc aniran amb uns altres, no? I entre aquests altres, doncs, pot estar Catalunya i Espanya, no?, com a destinació segura, no? Per tant, pot haver, òbviament, una afectació positiva. Podria haver una afectació menys positiva si aquest escenari d'augment es dispara i s'accelera, i això al final es contagia amb el cicle econòmic dels països i per tant els països comencen a experimentar, diguem, creixements econòmics més petits, no? En tot cas, en aquest segon sentit, pensem que la temporada d'estiu pràcticament està aquí i probablement encara no hi hagi gaire temps perquè es doni aquest efecte negatiu. Per tant, jo entenc que en net ens podíem veure afavorits.
Qui potser es veuen més desafavorits són les persones o el turisme que viatjava cap a l'Àsia, els moviments cap a l'Àsia, que eren destinacions bastant de moda aquests últims anys, i que això ara serà més difícil, com estem veient amb les persones que volen tornar i els està costant moltíssim.
Sí, sens dubte. Aquí teníem destinacions que estaven en un creixement, la veritat, molt alt, destinacions emergents, destinacions amb un atractiu diferencial, no?, que les coneixem, per exemple, doncs, Dubai, no?, i que, òbviament, patirà un gran daltabaix als seus fluxos turístics els propers mesos, a no ser, òbviament, que la crisi es tanqui i hagi temps suficient perquè recuperin els fluxos. Està bastant demostrat que quan hi ha una crisi en aquest sentit d'inseguretat en una zona i després entrem en un procés de resolució, els turistes no tarden gaire en recuperar-se. És a dir, els turistes tenen memòria però tampoc tanta, no? Per tant, 3, 4, 5, 6 mesos després ja tornen a anar, no? Però clar, estem ja al mes de març, i per tant és possible, esperem que no, que aquesta situació s'apropi molt a l'estiu. Si passés això, doncs, òbviament, els fluxos turístics es reduiran un munt. I és que, bueno, aquesta zona té com a gran hàndicap la inestabilitat, no? I ara ja ha esclatat. En tot cas, la inestabilitat a la zona la teníem ja setmanes abans, no? I els turistes seguien anant. És a dir, perquè els turistes no vagin, ha d'haver una inseguretat prou clara, no? Prou clara, perquè hi ha ganes de viatjar i pensem que, bueno, que no ens passa res, sempre, no? Sempre creiem que no ens pot passar res. Doncs sí, sí, amb això hem de, diguem-ne, hem de ser conscients quan viatgem als països a països llunyans i a països, diguem-ne, diferents, que hi ha unes certes dosis de risc, i hem de ser conscients. I aquí és una, no? Fem una recomanació, òbviament, a tots els turistes que facin totes les assegurances que calgui per després no tenir més problemes en cas que succeeixin, diguem-ne, qüestions com les que estan succeint ara a Orient Proper.
L'altre problema afegit a tot això és que els aeroports, per exemple, Abu Dhabi, Dubai, tots aquests aeroports són molt importants a nivell mundial i això ha tingut molta afectació.
Sí, sí, perquè a més de ser aeroports d'arribada, són aeroports d'enllaç amb altres destinacions, com per exemple asiàtiques, no? De fet, la problemàtica que està passant ara, per exemple, està afectant a grans esdeveniments esportius que s'havien de produir doncs, en aquest lloc, no? Per tant, és lamentable, però bueno, està clar que aquests països tindran una afectació molt important. I ja et dic, podríem pensar que aquesta inestabilitat i aquesta inseguretat, per molt que quan es pugui acabar o finalitzi aquest problema, doncs es podria perpetuar amb aquesta imatge, però jo ja et dic que crec que si la situació és solventa, els fluxos es recuperaran. Els estudis que nosaltres tenim indiquen que la recuperació pot anar a prop dels 6 mesos després que s'hagi produït i, per tant, tornaran a créixer. Però bueno, hem de ser conscients que aquests països estan situats en una part del món que és una part del món molt més inestable a la que nosaltres estem acostumats on vivim. I a vegades nosaltres no ho valorem excessivament.
En això que deies que podia ser positiu per rebre turisme a nosaltres, per rebre encara més turisme a nosaltres, com pot ser? És a dir, aquests països, al final, les destinacions són bastant diferents al que podem oferir nosaltres en tema de costa, en tema d'experiència. Per què es pot desviar aquest turisme cap aquí? O per què poden prendre aquestes decisions?
Sí, aquest és un turisme que és un turisme doncs, molt especial, que busca unes destinacions com aquestes molt especials, molt, si em permets, exòtiques, no? Però també una part d'ell és un turisme amb molt poder adquisitiu i, per tant, amb una gran capacitat de despesa, no? Espanya i Catalunya es poden veure beneficiades? Doncs es poden veure beneficiades com qualsevol altra destinació de primer nivell perquè té uns productes i uns recursos molt, molt valorables per qualsevol turista que es vulgui mobilitzar en busca d'experiències turístiques úniques, no? Per tant, nosaltres, com a d'altres, ens podem veure beneficiats per aquest volum de turistes que ara no anirà a cap lloc i estarà buscant altres llocs per anar-hi. Doncs entre els altres llocs per anar-hi, doncs Catalunya / Espanya, òbviament és una opció, tenint en compte que és la segona potència turística del món. Per tant, és fàcil entendre que una part, home, òbviament no sabem quina, podríem venir cap a Espanya i, bueno, cap a visitar destinacions amb diferent, diguem-ne, contingut, des d'enològic, gastronòmic, sol i platja, hotels de luxe, experiències de benestar, etcètera. Per tant, bueno, diguem-ne, al final, la previsió de que una part dels fluxos podien anar a Espanya simplement perquè som la segona potència turística del món. I, per tant, si aquesta gent no pot viatjar a Orient Proper, que, a més, en gran mesura són aeroports que et fan de moviment cap a Àsia, i ens movem en un clima de bastanta incertesa, el que és previsible és que els turistes, si aquesta incertesa es manté, facin una elecció superior per les destinacions de proximitat. Per tant, aquelles que, no, que la mobilització en termes de quilòmetres no és intercontinental. Si és així, òbviament, Espanya, Regne Unit, França es podrien veure beneficiades.
Ja per anar acabant, la possibilitat de que aquest conflicte es cronifiqués, com ha passat amb Ucraïna, per exemple, que tampoc s'esperava que s'allargués tant en el temps, ens afectaria, no?, a nivell econòmic?
Evidentment, tota cronificació d'un conflicte ens acaba afectant molt més perquè vol dir que es cronifiquen els impactes, no? I per tant, es cronifiquen aquests preus de l'energia, es cronifiquen en els costos de les empreses i es pren aquesta cronificació com a base per les decisions empresarials. Per tant, òbviament, tota cronificació ens anirà molt malament a tots. En primer lloc, òbviament, a les parts en conflicte i en segon lloc a tot el món que d'alguna manera o d'una altra es veu afectat.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda.
Molt bé. Gràcies a vosaltres.
pecat original, la gravetat d'una caiguda irracional, som terrorisme emocional, a punt d'explotar, la fruita prohibida, la culpa i la fam.
Som el pecat original, som el desig sense pensar.
Mira com bufa el vent, mira amb quines ganes, i sé que tu també la tens, tens també les ganes. No me bufes i bufes i bufes, cauen les fulles inutilitzades.
Som el pecat original, la gravetat d'una caiguda irracional.
Som terrorisme emocional, a punt d'explotar, la fruita prohibida.
Engeguem aquesta recta final de la Ronda Mar d'avui, descobrint llegendes del nostre mar Mediterrani, anant cap al sud de la Badia de Roses, a la falda del Montgrí, un territori de la Costa Brava plegat de misteris, mites i tradicions, Oriol.
Doncs efectivament, Marina, un dia més, una setmana més, anem repassant mites, anem repassant llegendes. Fa, doncs, un parell de setmanes a l'anterior capítol que es vam situar al Garraf, vam baixar, però és que avui tornem a pujar, eh? El Joan de Déu Prats, que sempre em ve que en fem aquesta secció, ens fa anar amunt i avall com un punxó, eh? Joan de Déu, bona tarda.
Sí, sí, sempre sorprenent una mica. Bona tarda.
Bona tarda, doncs avui hem dit que tornem a pujar perquè ens tornem a situar cap a la Badia de Roses i cap al Montgrí, eh? Per tant, mentalment, ens tornem a situar zona nord del país.
Sí, de fet, una mica el Garraf, el Montgrí, Cap de Creu, són aquestes orografies més abruptes que propicien que hi hagin més la il·lusió, no?, de la fantasia i, a més, a l'eco del passat composat amb llegendes i històries, no? Tenim també diferents deltes, com és el del Ter, o com és el de Llobregat, o com és el de l'Ebre, que també propicien històries. Tot el que són irregularitats de la costa, com de les muntanyes del Pirineu, doncs propicien moltes històries.
I tant. Doncs som-hi, expliquem-ne d'aquestes històries, d'aquests mites. El primer que m'has apuntat al guió, a mi em sona d'haver-ne menjat, de gall de Sant Pere. Això és un peix.
Sí, malgrat el nom, és un peix gustós, i ve a relació de que ja havíem parlat de la banda de dalt de la Badia de Roses, però la banda del mig i cap avall, doncs encara no, i precisament Sant Pere Pescador, que porta aquest nom, Sant Pere, recordem que era pescador, uh-huh. I aleshores hi ha una població de Catalunya que porta directament aquest nom, no és que sigui el patró Sant Pere, sinó que porta el nom de Sant Pere Pescador, no? I de Sant Pere es diu la llegenda, no?, de que un dia havia de pagar uns impostos, unes contribucions, i no tenia diners, era el temps dels romans, que amb això no fiaven gaire, i va posar la mà al llac del Tiberiades, que era on pescava, i va treure un peix amb una moneda d'or a la boca, no? I li va agafar la moneda i va poder pagar aquest impost o contribució dels romans, no? I a partir d'aquesta història, doncs, s'ha comentat que aquest peix gustós, el gall, aquest gall aquàtic, no?, aquest peix tingués el nom de gall de Sant Pere, perquè si us fixeu, doncs té com dos taques al seu cos, al dors, que recorden una moneda, no? Llavors és una bonica història, un peix comestible, però que sobre té una llegenda evangèlica, no? Mm. I una mica ve a relació amb aquesta població de Sant Pere de Pescadors.
Va, perfecte. Així ara, quan vagi a la peixateria a Veja, ja m'hi fixaré amb això de les taques i les monedes i poder explicar a algú que ja sé d'on ve i em faré l'interessant.
Clar, i a veure si té la moneda a la boca, que aleshores encara més...
Jo crec que si té una moneda a la boca s'haurà quedat el peixater abans.
Sí, no és miop, segur que sí.
I tant. Parlem també del gegant de Ventalló, Joan de Déu.
Sí, també una mica Sant Pere de Pescador, que és un lloc que té mar i muntanya, per dir-ho, o plana i muntanya, no? Hi ha unes pomes magnífiques i després doncs, el llagostí també d'allà és excel·lent. Són unes platges immenses que fora de l'estiu doncs, són inhòspites, perquè primer recordem que el mar de la Badia de Roses és dels més violents de la Mediterrània Occidental, perquè quan hi ha vent, hi ha llevantades, doncs, a l'haver poca profunditat del sol marí, doncs s'aixequen molt més les onades, no? Però aquesta gent d'aquesta població allà, oberts gairebé davant del mar, doncs s'han resistit i segurament serien molt forts, no? Perquè va haver aquest gegant de Ventalló, el Narcís, que li semblava que era molt bona persona, però era tan gran que les noies per la festa major no volien ballar amb ell. Al final es va fer seminarista, però sembla ser que s'enyorava i va tornar a la seva població i allà se les va tenir amb un paio, un pinxo, que era una mica que li deien el ganivetaire, Magí el ganivetaire, mm-hmm. I li va parlar malament del pare, llavors ell es va revoltar i tota la bonhomia que tenia la va perdre aquell moment i li va fer la pell amb aquest pinxo. Va haver de marxar de Sant Pere Pescador i es veu que es va fer amic d'una bandolera de l'Empordà que es deia la Comtessa de Molins, molt important, i la va ajudar i va participar amb ella doncs ja a l'altra banda de la llei, i quan va morir la Comtessa, que va morir al castell de Carmensor, envoltada ja de les tropes, va fer saltar pels aires el castell, per això si passeu per aquest castell que està anant cap a França ja a dalt de tot de l'Empordà, sí. Però a la plana, el veureu, és magnífic, doncs està destruït perquè el va fer esclatar aquesta bandolera i llavors el gegant de Ventalló doncs, va ser l'última persona que la va enterrar i li va fer el comiat d'una forma doncs, molt sentida, no? Perquè el va acollir ja que havia estat fora de la llei. De fet, al castell de Carmensor, en Dalí volia fer allà un gran orgue dels vents perquè baixa la tramuntana a preu fet i el geni va voler fer com una mena d'orgue on passés pels tubs la tramuntana i fes música, no? Això no es va acabar de fer, però sí que allà és un castell amb la muntanyeta, que també hi ha el Carmensor, que és una criatura, un ogre que viu per allà, i no és a la costa, però a prop hi ha totes aquestes singularitats que hem enllaçat amb aquest gegant de Sant Pere Pescador, que déu-n'hi-do les seves aventures.
I tant, no, aquest era el gegant jo, però també hi ha un gegant submarí.
Sí, de fet, el gegant de Ventalló era un gegant real, no era un gegant
no,
de
festa major. Una persona grossa, no?
O una persona grossa. Vull dir que normalment, quan parlem de llegendes, sempre parlem de gegants mítics, i en aquest cas era una persona gran i ferma, no? Però sí que sembla ser que per la Badia de Roses doncs, quedava un altre gegant dels temps mítics, del temps... de fet, el diluvi universal, Déu el va fer per exaurir els nefilims, que eren uns gegants bíblics que anaven contra la llei de Déu, i els va fer ofegar amb aquest diluvi, i després, mira, alguns han quedat ja petrificats com a muntanyes, i quan hi ha boira, doncs sembla que tinguin fesomia humana, no? Però es veu que se'n va salvar un que sabia nedar, aquest gegant submarí que no té nom propi, però que ell anava navegant, caminant, pel fons marí, però amb el cap a fora, no? I aleshores això, moltes vegades, quan veia un vaixell, se'l cruspia perquè tenia gana, o els vaixells naufragaven perquè de nit de dia, la brillantor dels seus ulls doncs, els destorbava, o de nit pensaven que eren fars, no? Amb el seu esbufec també feia que la tramuntana bufés més forta, i bé, era un mal de cap per la gent d'aquella banda del país. Al final, els pescadors van decidir una treta, que va ser el fer un vaixell de ferro amb punxes i posar-lo a navegar i esperar que el gegant amb la seva gran gana de sempre, doncs se l'empassés, i efectivament se'l va empassar i no li va sentar molt bé aquella dosi de ferro i va acabar doncs molt malament. No se sap si va morir o no, no se'l va tornar a veure, però sí que ha quedat aquesta mala mar que hi ha sovint a la Badia de Roses i que igual són els esbufecs d'aquesta mala digestió d'aquest gegant.
Caram, home, mira, quina manera doncs, de lliurar-se del gegant, van ser prou intel·ligents.
Van ser prou intel·ligents i va quedar l'eco de les tempestes aquestes, no es pot tenir tot.
I tant, no, no, mira, sempre una cosa o altra. En aquesta zona, Joan de Déu, també tenim una part ben coneguda del país com és Empúries.
Sí, ja és a la llavi de baix de la badia i Empúries, evidentment, és un lloc molt conegut, és on van posar primer els peus, diguéssim, a Europa. Quan Europa va arribar a la península Ibèrica, ho va fer allà. Dic Europa parlant dels grecs, perquè són els que van portar la civilització que després faria fructificar el concepte d'Europa, no? Doncs de tota la península Ibèrica, el primer lloc que van arribar des de Massàlia, que era Marsella, creuant el golf de Lleó, doncs va ser Empúries, perquè era un recer. Malgrat que està exposat al nord, era un recer on ells, amb els seus viatges de cabotatge cap al sud de la península Ibèrica, després cap a Bretanya, doncs per allà podien parar i aixoplugar-se, i després doncs aquesta mena de parada i fonda va acabar sent una ciutat romana important. A l'edat mitjana, l'alta edat mitjana, era on tenia la seu el comte d'Empúries. El que passa que els normans, aquests vikings del nord de França i també els sarraïns, li feien la guitza i li van destruir l'Empúries aquesta medieval, i l'home se'n va haver d'anar a Castelló d'Empúries, que estava envoltat de pantans, no?, a la banda nord de la badia, i ja el van deixar més tranquil, no? Però avui dia és un lloc que té molt recorregut, i precisament al costat doncs hi ha una població que es diu l'Escala, no? I segurament té aquest nom de l'Escala perquè també seria una escala de navegacions, no? Un lloc on es podia un aixoplugar.
També ens escolten, des de l'Escala, per tant, avui també que n'estiguin pendents que parlem de la seva zona, una zona on hi ha també un parell de llegendes, d'un parell de dones, una de boja que esperava el mort i una altra que està batuda pel vent, déu-n'hi-do.
Sí, l'Escala, com us dic, està batuda al nord i per tant és un lloc molt fred, on baixa la tramuntana o el Pirineu glaçat, però és refugi de barques, ja sabeu que hi ha una anxoa magnífica i d'això podien sobreviure perquè el que eren les muntanyes del voltant no donaven gaire de si. I de fet a la població doncs, hi ha una estàtua de la pescadora esperant el seu home batuda pel vent, no? I s'ha de veure que en altres moments, abans de la benzina i el motor elèctric, doncs això de navegar i amb els llaüts era complicat. I sí que diu la llegenda de que hi havia doncs una dona de pescador que sempre estava allà a la White veient el pescador amb la barca pescant. Un dia va haver una mala mar terrible, una onada va esclafar la barca contra les pedres i aleshores doncs el pescador va morir. La dona va baixar corrents allà a recuperar-lo, però ja estava mort i en aquell moment doncs ella va perdre l'oremus i després de tota la pena que va tenir, doncs es va llançar al mar i doncs queda un indret d'allà a l'Escala on encara es coneix una mica com el lloc on va saltar aquesta dona. Ha quedat l'escultura, l'estàtua, que no es refereix a ella, sinó tot aquest neguit, aquesta espera, perquè la dona de l'estàtua va amb els dos fills arrapada a la falda, però amb un vent molt fort, i dona l'efecte com era de difícil i de perillós la pesca en aquell temps. L'altra llegenda doncs, també té a veure amb un coraler, com que eren unes terres bastant ermes, doncs hi havia gent de l'Escala que feia la feina de coraller, i a vegades havien d'anar a Cap Verd o a l'Àfrica o al nord a l'Atlàntic o al nord d'Àfrica a fer el corall. Llavors també hi havia doncs, una parella que s'estimaven molt, la Cinta i el Janot, i ell doncs, havia d'anar a fer el corall i sempre tornava i era un magnífic moment de retrobament d'amor, però una vegada no va tornar, va anar passant el temps, no tornava. Ells tenien com una olla amb els estalvis que havien fet i tenien moltes il·lusions, però no tornava. I aleshores la noia també d'alguna forma es va trasbalsar i va decidir anar cada vegada que venia un vaixell a veure si tornava el seu home, però clar, parava a la taula esperant-lo, però no tornava mai, no? I al final doncs també va saltar al mar amb un penyal, i tot just en el moment de saltar també va haver una... quan va haver saltat i van anar a rescatar-la, un llamp també va caure i va fer com una gran cova que es diu el Baix dels Cols, i el fet és de que l'àvia va anar després, va tirar l'olla amb aquests diners, com dient, ja no vull saber res de tota aquesta història, i ha quedat com un moment també dramàtic, dos històries que són ecos d'històries fantàstiques, però que expliquen una mica el neguit d'aquestes persones que esperaven els seus homes a terra ferma, quan ells se n'havien anat al corall o a pescar, en un indret que és bastant complicat per la situació de la, del temps que fa allà a l'escala.
No, sens dubte, un temps complicat de viure, tota aquesta gent que li va tocar, tota aquesta manera de fer i de viure, eh? Aquesta angoixa d'haver d'esperar que torni un ésser estimat i que no torna, és que evidentment et fa perdre el cap segur.
Sí, ens fa recordar que abans la vida no era tan fàcil, no dic que ara ho sigui, però comparat amb altres moments, doncs hi havia situacions molt, molt intenses i aleshores era complicat. I a més, quan estàs arrapat allà al peu del Montgrí, que també és un territori de fàbula, de llegenda, és un lloc esquerp també, de fet Víctor Català, no? Vull dir Caterina Albert, amb el seu gran llibre Solitud, doncs és d'allà a l'escala, no? Vull dir que ja d'alguna forma ja propicia a pensar en aquests erms, en aquestes terres, però que també ha donat perquè hi hagin sirenes per allà, eh? No sé si tenim temps, si no ho parlarem un altre moment.
Vinga, va, un minut per parlar de sirenes.
Doncs també allà al Montgrí hi ha una mena de sirena que portava de trasbals els pastors, i un lloc que es diu el Salt del Pastor perquè es va tirar el pastor encaterinat per ella i ella sempre li feia juguesques, i un pescador també una vegada doncs s'hi va enamorar, ella durant una nit doncs el va complaure, el dia següent quan es va aixecar només quedava un vel de medusa que era el vestit que portava la sirena, i ja no el va trobar, ell ja no la va trobar més, i també anava per la costa vagarejant amb aquell amor perdut. Vull dir que també de vegades està bé, no? Que les dones portin la iniciativa i deixin penjats els homes i no a l'inrevés.
I tant, no, no. I aquesta qüestió de sirenes i pastors a l'Empordà en saben una mica.
Sí, sí, d'una sirena i un pastor va néixer a l'Empordà i en parlarem.
Exacte, sí, sí. Doncs, Joan de Déu, avui hem tornat cap a la badia de Roses, aquesta part més del sud, que ens faltava per explicar, i d'aquí, doncs, un parell de setmanetes i tornarem per explicar més mites i més llegendes d'alguna altra zona del nostre país. Joan de Déu, moltes gràcies. Gràcies, bona tarda.
Així ens ho farem, gràcies.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Tot és un parany, un tot tots dos ens hem ficat.
Final de la Ronda Mar d'aquest dimecres 11 de març del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala.
Oh, just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. You're just like my favorite song going round, round my head.
Els imprescindibles.
Questions in your eyes, I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part, 'cause I stand beside you through the years. You'll only cry the
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per